Són les 11, el 4 de febrer li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El magnat rus, propietari de Telegram, s'afegeix a Elon Musk i titlla de feixista Pedro Sánchez per voler prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. En aquesta hora que tenim al davant, posarem sobre la taula un llibre que s'ha publicat avui i que no ha pogut tenir millor promoció indirecta, podríem dir. Es diu Redes Vacías, tecnologia catastròfica i el fin de la democràcia, del sociòleg César Rendueles. De seguida hi parlarem.
I demà farà 10 anys que el periòdico va destapar el cas Maristes, també conegut com el cas Benítez, el professor de gimnàstica dels Maristes de Sants Les Corts de Barcelona, que va agredir sexualment alguns dels seus alumnes. Aquella investigació periodística va fer aflorar moltes més denúncies i també més agressors. I també molts silencis que hi havia hagut durant anys. El periodista Guillem Sánchez és un dels que van aixecar aquesta investigació i avui parlarem amb ell.
I l'última paraula del dia la tindrà l'humorista Marc Serrats, que ja el tenim aquí acompanyant-nos des de les 10. A l'abril tornarà a fer el monòleg Vaques Flaques al Teatre Borràs. Mentrestant, el veiem de col·laborador, per exemple, l'Està Passant de TV3. Diu que es va convertir en el pallasso de la classe per sobreviure en un entorn dominat pel pes de la moral. Tenim moltes ganes de parlar amb ell quan quedin pocs minuts perquè s'acabi el dia. Doncs som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem a l'última hora del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 4 de febrer. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo, pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente ese mantenimiento preventivo.
Per part d'ADIF s'està reforçant tot el que és el tema de personal de manteniment. S'han incorporat, o estan venint a Catalunya, 400 tècnics que estan treballant ara mateix en 31 punts de la xarxa per tal de recuperar l'abans possible els diferents trams que estan afectats ara mateix.
Evidentment, negociar-ho amb el govern d'Espanya, això ens ho hauran de finançar, ens ho hauran de pagar, òbviament, perquè és culpa, justament, doncs, de que no s'ha gestionat bé, doncs, aquests dies, aquesta crisi, aquesta situació, per tant, nosaltres exigirem que aquests recursos se'n retornin.
Les entitats col·laboradores podran tramitar aquests expedients. Les institucions podran fer aquests informes de vulnerabilitat. Hi ha una predisposició total a col·laborar.
Que cap persona que es pugui acollir a aquesta regularització quedi fora per un tràmit, per desconeixement o per manca de recursos digitals o de qualsevol altre tipus.
Tenim un problema perquè el New Start és l'únic tractat actual, vigent, de control d'armes. Si no se'n fa un de nou, doncs ens quedarem que totes dues potències, Estats Units i Rússia, tindran les mans lliures per, a partir d'aquí, incrementar el nombre de caps nuclears.
El que està passant amb el Washington Post és tràgic. No hi ha ningú que no ho senti així. No sóc només jo o la gent del Washington Post. Ho és per a tothom en el món del periodisme. Els meus col·legues del New York Times estan tan consternats com tothom perquè no volen veure morir el periodisme i tampoc el Washington Post.
Washington Post és el resultat de les decisions de Jeff Bezos, els canvis en els darrers 2 anys, el canvi en la direcció del diari, el no suport a la candidatura de Kamala Harris i una sèrie de decisions editorials, doncs ha fet que perdi molts subscriptors i perdi la confiança i la credibilitat dels lectors.
Tots els canvis hormonals i el que està relacionat amb el càncer de mama, càncers ginecològics. Llavors, no hi ha clarament una única hipòtesi, hi ha moltes.
Al final et diuen que és una loteria, no? Però dius, ostres, però mai m'ha tocat la loteria, no? I això sí que em toca. Encara ho veig com algo estrany que m'hagi passat. No m'ho acabo de creure.
Lamentablemente, al ver a Elisa Mulia convertida en una mártir del procedimiento, todo eso da a entender que otras mujeres pueden verse reflejadas en Elisa Mulia y que conlleve pues, que se lo piensen 2 veces a la hora de denunciar.
El dia que jo vaig desembarcar a la illa Livingston, no l'oblidaré mai. Quan ens en vam anar, érem 4 companys, vàrem deixar una ampolla amb un missatge a dintre enterrada amb aquesta illa, doncs donant fe de que els 4 catalans havien estat allà, no?
L'objectiu ha de ser seguir sent una televisió líder tant des de la perspectiva qualitativa com quantitativa. No? Jo crec que tot el que fem ha de ser per reforçar aquest lideratge i aquesta posició de TV3.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Nos sentíamos pioneros, pero en aquel entonces todavía lo teníamos como una aventura que nos había ocurrido y que de repente nos despertaríamos y aquello no era realidad.
Solana vivaqueando ante tempestad.
Ara l'acabem de sentir i també en el resum sonor del dia hem hagut d'afegir a correcuita la veu de Josefina Castellví. Ha mort als 90 anys la científica, investigadora i escriptora que va ser la primera dona espanyola a participar en una expedició a l'Antàrtida. Aquest document sonor que sona darrere les nostres veus és un fragment d'una pel·lícula documental que el va dirigir ara ja fa uns anys, el 2013, el periodista Albert Soler. Hola, bona nit, Albert.
Bona nit, com esteu?
Bé, mira, informant de la mort de la Josefina Castellví, no sé si després d'aquella experiència havíeu mantingut el contacte, però com t'arriba tu la notícia?
Bueno, la Josefina i jo ens vam fer íntims amics arran d'aquella experiència, per tant, estic una mica devastat, la veritat. És una persona que he hagut una estima profundíssima, no només vam fer tota aquella aventura, sinó que després vam estar, doncs, això, presentant la pel·lícula i mantenint una relació d'amistat i molt respecte. O sigui que és una pèrdua, per mi personalment, ho dic per tot el país, però per mi personalment és devastadora.
Efectivament, tots perdem doncs, aquest referent, però és que, esclar, vosaltres veu viure una experiència forta, la de no? Tornar a fer aquell viatge.
Sí, imagina't, o sigui que ella ja havia, clar, com a bona científica, ja s'havia retirat, s'havia jubilat i, per tant, ja havia decidit no tornar-hi mai. I quan ens vam conèixer li vaig dir, escolta, m'encantaria fer aquesta pel·lícula, però hem de tornar-hi. I, clar, ella hi vam anar, que tenia 78 anys, i, clar, un viatge d'aquest tipus és, bueno, està ple d'incomoditats, però també per ella era tornar al seu paradís perdut, el lloc on havia viscut els anys intensos de la seva vida, i aleshores, esclar, tot eren emocions, tot era recuperar els llocs, vull dir, va ser un viatge d'aquells que no s'obliden mai.
Home, un regal, no?, segurament per tots
dos. Un regal absolut, i a més, clar, és el que et dic, és tornar al seu paradís perdut, i aleshores dius, ostres, és que fa molt fred i és incòmode allà, però és que ella havia viscut la seva eclosió com a científica i com a persona allà, i per tant era tots els paisatges, tot ens explicava amb un entusiasme, i ara us portaré aquí, ara us portaré allà, i ara va ser un viatge d'aquells inoblidables.
Perquè, com era? Perquè, mira, ara estàvem sentint un fragment del documental, també un altre fragment que teníem nosaltres en el nostre arxiu, i sí, d'una entrevista també ja de gran. En canvi, tenia un timbre de veu molt juvenívol.
Sí, és que no anava a anar. Era una barreja molt curiosa perquè tenia doncs tota aquesta experiència de ser la primera, això, la pionera de la investigació científica espanyola, diguem, a l'Antàrtida, però també havia estat la primera dona que... em consta a mi, la primera dona directora de base. I, per tant, tenia, doncs això, tenia tota aquesta experiència, tot aquest cabal de coneixement. I, d'una altra banda, doncs, bueno, com s'havia passat tantes temporades allà, doncs tenia un punt, això, molt juvenívol, no? I tal, i va, ara anem a fer un cubat aquí, i ara... Era una barreja d'aquesta senyora que es dedicava a la punta catalana i, per tant, una senyora molt respectuosa, molt, molt respectable, i, d'una altra banda, doncs això, aquest punt una mica gamberro, una mica juvenívol, que es necessita per viure una vida d'experiències i aventures, no?
A més, es va trobar de manera accidental, no?, com a líder de l'expedició. Ella formava part d'aquests quatre científics catalans que el 86 doncs, anaven a l'Antàrtida, però, en teoria, l'expedició la liderava un home.
Sí, la liderava un científic, un oceanògraf, o sigui, el pare de la oceanografia catalana, espanyola, que era un científic que es deia Antoni Ballester. Ell va ser el visionari, el que ja als anys 60 va començar a dir hem de ser aquí a l'Antàrtida. I aleshores va liderar i va empènyer una mica el grup de quatre catalans que anaven allà amb tendes de campanya fins que, diguem, tot el... no es va mobilitzar les energies i l'Estat va entendre això, la importància de ser allà, estratègica. I aleshores la mala sort va ser que quan ja havien fet tota la moguda, finançat, tota la logística, intercanviat favors amb les bases poloneses que tenien vaixells però no tenien petroli i aleshores aquí se'ls podia subministrar. O sigui, va ser tota una gran aventura de vida. Doncs just l'any que ho havien d'inaugurar, l'Antoni Ballester va patir un ictus i va quedar doncs, molt, molt malmès i la Josefina va haver de prendre una decisió de dir doncs, si ara tot això se'n pot anar al Norris o segueixo jo, em poso al capdavant. I va ser el que va fer. I, per tant, bueno, aquí, com sempre, no, va ser una circumstància de vida molt dolorosa per ella, però, d'una altra banda, és el que va permetre que després tingués tota la continuïtat que té ara la investigació allà.
Estem parlant de la Josefina Castellví, que ha mort a 90 anys. Ho hem sabut ara fa molt poqueta estona i estem parlant amb l'Albert Soler, que és qui va dirigir aquest documental, aquesta pel·lícula, Els records glaçats, que van fer tornar la Josefina a l'Antàrtida, rememorant doncs, aquell primer viatge l'any 86, en què es va convertir la primera dona a liderar una expedició d'aquesta magnitud. És un documental per recuperar, perquè a més té imatges molt, molt boniques. No sé si es pot veure, Albert, en algun lloc.
Sí, està penjat a la plataforma de 3CAT, també de Televisió Espanyola, o sigui, sí, es pot veure ara mateix, i la veritat és que més enllà de l'aventura científica és això, és una personalitat inigualable, la de la Josefina, no? Aquesta barreja de coses que ara comentaves. Per tant, sí, i a més, clar, els paisatges de l'Antàrtida, doncs això, són espectaculars.
Impressionants, i tant. Albert, una abraçada molt forta i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Bona nit.
La guia pels visitants a l'Antàrtida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
3, 20, 27, 37, 44. Sols 1 i 2.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep Manel, Carme, esteu preparats?
Sí.
Quantes estacions de la xarxa Rodalies de Catalunya hi ha actualment en funcionament al territori català?
70.
Carme?
A mi m'agrada molt el 69, però no sé què faré. 69.
I per què t'agrada el 69, Carme?
No sé per què.
Carme,
digue'm.
Que a mi també m'agrada el 69, eh? El número de telèfon comença i acaba el 69.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
És una secció nova, això, eh?
Porno en directe, està molt bé.
Amb Francesc Garriga. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Quina és la cosa més estranya i més íntima que heu fet davant la presència del gos?
Pues t'ho pots imaginar.
M'ho imagino, sí?
Sí, imagina
tu. Així, sí.
No, no, al llit, òbviament, no estava al llit.
No estava
en aquell moment
llit.
No va pujar.
Però no el feu fora de l'habitació?
No, perquè ella no...
No
interactua ni vol fer res. Ella està...
Incòmode com se sent, eh? En aquest
mira.
Moment d'intimitat.
Exacte. No.
No t'incomoda.
No.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Un quart de 12 després de l'anunci ahir de Pedro Sánchez de la intenció de prohibir l'accés a les xarxes pels menors de 16 anys a Espanya, les grans tecnològiques intensifiquen l'ofensiva contra aquestes regulacions digitals. El propietari de Telegram, Pavel Durov, s'ha sumat a Elon Musk i ha enviat un missatge massiu als usuaris en què adverteix que les mesures podrien posar en risc la llibertat d'expressió i la privacitat i fins i tot convertir Espanya, diu, en un estat de vigilància. Cèlia Forment.
Durov carrega sobretot contra la prohibició d'accedir a les xarxes socials als menors de 16 anys amb un sistema de verificació d'edat. Segons ell, aquesta mesura perjudica l'anonimat i facilita la recollida massiva de dades. El govern espanyol ha respost de seguida. Fonts de la Moncloa asseguren que aquest gest demostra encara més la necessitat de regular les xarxes per protegir la ciutadania, especialment els menors. Insisteix que l'objectiu no és censurar, sinó combatre delictes, odi, desinformació i abusos, amb més transparència i responsabilitat. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, va un pas més enllà i es posiciona a favor de limitar i segurament prohibir l'ús d'X per al conjunt de la població.
La siguiente batalla tendría que estar orientada a limitar y seguramente a prohibir Twitter. ¿Por qué? Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto. ¿Por qué? Porque es un espacio en el que estamos viendo flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales.
El president Pedro Sánchez també s'hi ha referit a X amb aquest missatge extret d'una frase del Quixot. Deixa que els tecnooligarques bordin, Sancho. És senyal que cavalquem. Mentre que el ministre Òscar Puente ha afirmat que avui és un bon dia per deixar Telegram. Tot plegat arriba l'endemà que Elon Musk insultés Sánchez a X, acusant-lo de brut, tirà i traïdor al poble d'Espanya. En una publicació a aquesta xarxa social, Musk el va qualificar de Dirty Sánchez. És un concepte que als Estats Units té una connotació escatològica.
Doncs avui teníem previst parlar d'un llibre que surt, que es publica a partir d'avui, el podeu trobar a les llibreries, però és que ara, després d'aquesta notícia d'ahir, encara amb més motiu és adient fer-ho. Es diu Redes Vacías, Tecnología Catastrófica y el Fin de la Democracia, i l'ha escrit César Rendueles, que és sociòleg i científic titular al Consell Superior d'Investigacions Científiques. César Rendueles, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, sentint tot això que sentíem, no sé com veus tu aquest debat de si prohibir o no prohibir l'accés dels joves a les xarxes.
Bueno, yo entiendo la preocupación que impulsa a esta clase de medidas, pero creo que focalizarlo exclusivamente el desafío que afrontamos en la limitación de la edad del acceso a las redes es un error. Yo creo que el anuncio de prohibir el acceso a las redes me suena una idea sobre todo destinada a captar titulares y generar polémica, una especie de zasca, que además tiene tiene difícil la aplicación, que no se entiende muy bien tampoco, ¿no? Porque para empezar, que es una red social, se va a prohibir a los chavales de 15 que usen WhatsApp para comunicarse con sus familias, Minecraft y la mayor parte de videojuegos tienen usos sociales, se va a vetar el acceso a YouTube y a Spotify, ¿no? O sea, yo creo que realmente todo eso son un montón de cuestiones muy complejas que tendremos que ir decidiendo. Lo importante, y que es lo que está de fondo, ¿no? Y lo que realmente irrita a Elon Musk o al dueño de Telegram es otra cosa, es que se desafíe su poder, que alguien de un Estado democrático se atreva a plantearles cara y a desafiar ese poder completamente incuestionado que han tenido hasta ahora. Eso es lo de fondo. Yo creo que centrarnos en el asunto de la prohibición a menores es errar el tiro, errar el foco.
Sobre aquest poder i aquest camp lliure que han tingut fins ara per actuar, va molt al teu llibre. D'entrada m'agradaria que ens expliquessis el títol, Redes vacías, xarxes buides. Què vols dir amb aquest concepte?
Bueno, realmente no es un concepto científico, ni sociológico, ni siquiera filosófico. Es una imagen que viene de un poema de Pablo Neruda, que decía algo así como del aire al aire, como una red vacía iba yo entre las calles y la atmósfera. Y me gustaba por sus connotaciones poéticas, no científicas, porque creo que refleja muy bien esa sensación de desolación, de vida dañada que tenemos a veces en Internet, donde llevamos una actividad frenética, de conectividad y al mismo tiempo de falta de sentido, de pertenencia, de propósito, ¿no? Donde a veces solo nos unen afectos tristes. Y en parte esto sí tiene un sustrato técnico, ¿no? Porque las redes sociales que conocemos son como son porque sus propietarios descubrieron que el rencor, el odio, el miedo generan mucho más enganche, mucha más atención que otros sentimientos más amables, ¿no? Y bueno, intentaba reflejar esa sensación que yo creo que tenemos cada vez más a menudo en las redes sociales, en Internet.
Tu parles també de fetichisme tecnològic. Durant anys segurament es va creure que Internet faria les societats més obertes i participatives, i ara dona la sensació que aquesta promesa d'alguna manera s'ha trencat.
Sí, lo que pasa es que esa promesa en realidad no fue de Internet, o sea, esa fue la promesa de la globalización, ¿no? A finales de los años 80, cuando cayó la Unión Soviética, en los años 90, en la primera década del siglo XX, ¿no? La globalización neoliberal nos aseguró que el mercado global desregulado iba a generar prosperidad, concordia, cosmopolitismo, paz. Y de alguna forma el Internet que conocemos, completamente desregulado, a merced de las grandes empresas, con muy poca presencia de instituciones públicas, forma parte de ese proyecto, ¿no? Es una continuación de ese proyecto, es lo que queda de ese proyecto una vez que ya nadie se cree mucho lo de la globalización. Y cuando precisamente cuando la globalización neoliberal empezó a desintegrarse con la crisis de 2008, es cuando Internet empezó también a mostrar su cara menos amable, ¿no? Cuando la globalización dejó de ser pensada como un proyecto eso, ¿no? Cordial, cosmopolita, pues también Internet empezó a estar lleno de nazis y a mostrar su cara más agresiva y menos amable.
Això es podia haver predit o fet d'una altra manera? És a dir, no deixar que corrés tan sol sense cap mena de regulació, sinó haver-ho fet d'una altra manera, creus?
Yo creo que se podía predecir, no con esa actitud, o sea, evidentemente no con esa actitud, no podíamos saber que Elon Musk se iba a volver completamente loco y hacer saludos nazis en grandes mítines en las elecciones de Estados Unidos, eso no se podía saber, pero sí sabemos que la democracia requiere de instituciones y compromisos, no solo de unos canales mínimos de conexión espontánea entre individuos, canales además controlados por gigantescas empresas, ¿no? Sino de otro tipo de institucionalidad. Al final la historia de la democracia es la historia del crecimiento de las instituciones democráticas, ¿no? De la extensión de la democracia a cada vez más ámbitos de nuestra vida. La democracia empezó por los derechos políticos, ¿no? Por instancias meramente jurídicas, pero se extendió a los derechos sociales, a la sanidad, a la educación, etcétera, hasta llegar incluso a nuestras relaciones personales, al ámbito familiar, ¿no? El Internet neoliberal nos dijo que todo eso no hacía falta, ¿verdad? Que bastaba con unos cuantos protocolos que nos conectaban anónimamente y ya está. Y bueno, los resultados yo creo que eran bastante previsibles, en efecto.
I ara, arribats a aquest punt, perquè ara estem assistint a tots aquests debats on és l'extrema dreta que diu sou vosaltres que voleu censurar, és a dir, que ho defenen com a un concepte de llibertat, no? Quan, per exemple, el primer que feien les dictadures quan hi havia revoltes, etc., encara ho fan ara, era limitar l'accés a les xarxes o capar-les directament, prohibir-les. Per tant, ara estem en aquesta mena de carreró sense sortida on si regules diran que censures i si no, és un terreny minat a les fake news, etc. Què s'hauria de fer arribats a aquest punt? Què creus que s'hauria de fer?
Claro, lo que necesitamos es no reaccionar puramente, ¿no? De esta forma, bunkerizándonos, sino avanzando en derechos, construyendo algo diferente. Yo creo que la peor reacción que se puede tener es el pánico moral. Y esto yo sí creo que lo vemos muy bien con los jóvenes, ¿no? Nos asusta el efecto que tiene sobre nuestros hijos las redes sociales, internet, este internet. Y entonces reaccionamos a través de una especie de pánico, buscando una especie de habitación del pánico, habitación del miedo, una especie de juramento de virginidad digital para nuestros jóvenes. Yo creo que es un error, o sea, yo creo que la manera de reaccionar, de responder a esta situación, es de una manera mucho más constructiva. Yo creo que tan injusto es exigir a los jóvenes que gestionen estos problemas como excluirles de la gestión de esos problemas. Yo creo que las medidas puramente reactivas plantean un marco de relación con los jóvenes basados en la desconfianza, en su capacidad para tratar con madurez la tecnología. Les decimos a los jóvenes, no puedes con esto, no tienes capacidad para intervenir aquí, ¿no? Es una especie de punitivismo muy, muy infantilizador. No les dejamos que desarrollen perspectivas críticas en las medidas de sus posibilidades. Pero es que también el pánico moral nos desresponsabiliza a los adultos, ¿no? Nos dice, todo lo que se nos ocurre es construir una especie de búnker, de refugio, pero nos movemos en un marco de intervención tecnológica completamente basado en la inacción, en la parálisis que aplaza todas las tareas urgentes de desmantelamiento de los monopolios digitales, de desarrollo de plataformas públicas. Y ese es un terreno, efectivamente, en el que siempre va a ganar la derecha, la extrema derecha, ¿no? Porque si ponemos limitaciones, nos van a acusar de limitar la libertad de expresión. Y si no las ponemos, pues va a seguir siendo terreno abonado para que crezca la intolerancia, para que crezcan los bulos, para que crezcan las fake news, ¿no? Entonces, yo creo que el pánico moral es exactamente lo que el terreno que le gusta jugar a la extrema derecha, a los neoautoritarios.
Doncs per fugir del pànic i rumiar-hi bé, un primer pas és llegir Redes vacías, tecnologia catastròfica i el fin de la democràcia. César Rendueles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Catalunya Nit. Una abraçada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada comentarem la portada del periòdico de demà fa justos 10 anys, aquesta hora fa 10 anys. Un equip de periodistes estava tancant a la redacció un tema que va portar molta cua i que va aixecar molts casos d'abusos i agressions sexuals a les escoles. El titular d'aquell diari era denúncies de pederàstia en una escola de les Corts. Aixecaven el cas Maristes, el cas Benítez. Avui fa 10 anys.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, Creixem amb l'esport i Tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Aquest és l'Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'Univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat.
reservat, fem futbol. Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
So it written on a sword say
Catalunya ni.
Bingo moon is on his way.
Les notícies.
None of you stand so tall.
Sota la llum de la lluna.
Bingo moon and I get you all on the bingo moon.
Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Ara sentirem els senyals horaris de 11:45 de la nit. Ara fa 10 anys, concretament el 5 de febrer del 2016, per tant demà, el diari El Periódico obria tota plana amb el següent titular. Denúncies de pederàstia en una escola de les Corts. 5 exalumnes relaten a la policia les agressions sexuals d'un professor i afegia, entre cometes, la declaració dura d'un testimoni. Es despullava i en feia fel·lacions i masturbacions al seu despatx. D'aquesta manera es destapava el conegut com a cas Benítez o cas Maristas. La fotografia que acompanyava el titular a la portada era la d'un home, pare d'un dels denunciants, enganxant un document informatiu en un dels accessos de l'escola Maristas Sants Les Corts de Barcelona. Aquella portada va ser només l'inici d'un autèntic terrabastall. La investigació periodística va fer aflorar 51 denúncies policials contra 18 docents, 12 religiosos, 5 professors seglars i un monitor de menjador de les escoles de Sants Les Corts, la Immaculada i Anna Rebell, això Barcelona, Champanyat Badalona, Valldemí a Mataró i Montserrat a Lleida, per fets que van des del 1962 fins al 2018. I això sense comptar algunes víctimes que van decidir no posar a denúncia. El periodista darrere aquella investigació és Guillem Sánchez, també signava aquell primer article en Jesús García Albalat, i avui en el Guillem el tenim aquí al Catalunya Nit. Bona nit, Guillem.
Què tal? Bona nit.
Recordes com va ser la tarda, la nit d'ara fa justos 10 anys, quan estàveu tancant l'article i la portada de l'endemà amb aquest tema?
Sí que la recordo. La recordo amb molt de carinyo, perquè ha passat el temps i s'ha convertit en un record molt dolç. Però aquella tarda va ser de molts nervis, de moltíssima tensió. Jo acabava d'entrar en el periòdico, portava només 2 mesos... i per tant sabia que me la jugava i clar, tenia moltíssimes ganes de portar notícies importants a la redacció i aquesta ho era. El que passa és, clar, s'havia de contrastar, s'havia de fer la feina i per sort vaig tenir uns companys extraordinaris com la Maria Jesús Ibáñez, com el Jesús Albalat a qui tu ara citaves i jefes també molt potents com el Ramon Vendrell i el Lluís Mauri i entre tots doncs van entomar aquella informació i la van posar en portada. El que passa és que intuïem, no?, més o menys que estàvem davant d'una notícia que seria important, però el dia següent ens va agafar l'onada. Jo el dia següent arribo i entrant per la redacció ja m'està fent senyes una de les recepcionistes i m'està dient, estan trucant per la notícia que heu publicat i t'està trucant ja gent de tota Espanya, estaven trucant, dient que, bueno, per telèfon deien, t'explicaven que ells també havien patit abusos. Llavors, hòstia, la fera ja es va desfermar.
Quan veu publicar la notícia, en quantes víctimes de Benítez havíeu contactat? Perquè al principi comença per ell, tot.
Sí, la història és que jo el dia 4, és a dir, avui fa 10 anys exactament, quedo amb el Manuel Barbero, que és el pare d'una víctima que ha patit els abusos del Joaquim Benítez, que és un professor de gimnàs d'educació física del Col·legi de les Corts. Però el Manuel ja havia doncs empaparat les parets d'aquell col·legi amb uns pòsters on reclamava ajuda i buscava més víctimes del Benítez. I quan em cita a mi per fer un cafè, ell ja ha trobat altres alumnes de cursos diferents al del seu fill, que ja s'havien posat en contacte amb ell, que ja havien denunciat els Mossos d'Esquadra i, per tant, ell portava una carpeteta doncs 5 denúncies policials, una de les quals la del seu fill, i havia també incoat diligències en un jutjat i, per tant, ja estàvem en condicions d'afirmar que hi havia un jutge que investigava el professor i que hi havia 5 denúncies presentades per exalumnes contra el Benítez. A banda, vam parlar amb els maristes, i els maristes van trigar molt en... ho entenc, que triguessin en aquest cas diverses hores en donar la seva versió dels fets, i ens van dir que el professor doncs havia marxat el 2011 del col·le després de confessar abusos. Per tant, ho teníem tot ben lligat d'entrada.
Sí, el primer, aquest pare, Manuel Barbero, que després l'hem vist molt als mitjans perquè ella ha liderat molt, no?, també la mobilització i el contacte amb altres víctimes, s'explicava així poc després a TV3.
El abuso no ha sido una vez, sino que ha sido en varias ocasiones. El niño nos tiraba información y no la supimos ver. Que era, no quiero jugar a pelota, no quiero ir a gimnasia, mamá, me encuentro mal, los días que le tocaba gimnasia. Luego nos hemos enterado de que falsificaba notas para no ir a gimnasia. Si bien es verdad, en ese momento fue cuando lo supimos, que es en 2013, no era el momento de poner la denuncia, porque también teníamos que mirar el estado anímico y psicológico de mi hijo. Y mi hijo no estaba psicológicamente como para ir a poner una denuncia.
Aquest fragment és important perquè ens parla també del temps, perquè el cas, Guillem, es va anar fent gran, veu anar trobant noves víctimes, noves denúncies, nous agressors que els veu anar trobant, però que molts es van topar amb que els fets havien prescrit, justament tots. Pel pas del temps.
Tots menys el Benítez, que és el professor amb el que arrenca el cas, la resta... tots tenien les denúncies prescrites. Si estem parlant de que al llarg de les setmanes, mesos següents, anys després, van seguir apareixent denúncies, i ara hi ha més de 23 professors denunciats, però la immensa majoria d'aquests professors denunciats ho són per fets que la justícia considera prescrits. Només ha arribat a jutjar-se a l'Audiència de Barcelona el Benítez. La resta no ha estat possible jutjar-los. I el Benítez, que és el professor a qui crec a dia d'avui encara ha rebut la condemna més important per pederàstia que s'ha dictat en un tribunal espanyol, no el jutgen per totes les denúncies que en té més de 20, només el jutgen per 4. És a dir, de la immensa majoria de les denúncies que es presenten contra els professors i germans maristes, la immensa majoria doncs no serveixen per res, són paper mullat. Per tant, per la justícia sí que queda tot reduït al cas Benítez, però socialment, i gràcies al periodisme, és el cas Maristes, perquè sabem que no només és un fet aïllat d'un professor, sinó que és un escàndol de pederàstia, perquè durant dècades es van anar ocultant els abusos que sistemàticament doncs, estaven perpetrant professors contra els alumnes als quals havien d'educar.
De la prescripció dels delictes en parlem, n'anem parlant de tant en tant, no? Però en aquests casos el debat es va posar molt sobre la taula. No? I quan prescriu una agressió sexual si quan les víctimes passen anys que no en poden parlar en veu alta ni fer el pas de la denúncia, no?
Sí, és que el cas Maristes demostra això, no? Que alguna cosa falla quan totes les denúncies, o pràcticament totes les denúncies, doncs no serveixen per res. De fet, va ser tan flagrant que, ho recordaràs, Agnès, això arriba al Congrés dels Diputats i després es legisla perquè hi hagi més temps, perquè les víctimes tinguin més temps per denunciar. Les víctimes, com bé deies, eren nens quan això succeeix i a banda estaven en un entorn, la majoria d'ells, on no era possible denunciar un professor i menys religiós. I, per tant, com que no tenien les eines ni l'oportunitat de poder denunciar els seus agressors sexuals, en el moment en què això ja és així, perquè està adequadament legislat en el Codi Penal, se'ls diu ara ja és tard. No tenia cap sentit. Arran del cas Maristes i d'altres escàndols semblants, doncs el Congrés dels Diputats això ho legisla, s'amplia el temps que tenen per denunciar-ho, se'ls diu que ho poden denunciar quan tinguin 30 o 35 anys, però s'ha vist que també això és insuficient. I ara el que demanen les víctimes d'abusos a l'Església és que això no prescrigui mai.
Ja. Una altra qüestió va ser que Benítez, que efectivament va ser condemnat a 21 anys de presó, va trigar 1.200 dies des del dia de la condemna fins que va entrar a presó perquè pels recursos que van anar interposant. De fet, van ser uns dies en què un equip de planta baixa de TV3 va aconseguir localitzar-lo mentre esperava que tot el seu procediment judicial s'acabés, ens deia això.
No hi ha dubtes de que jo he de pagar el que he fet, no? I bueno, és així, jo esperava una rebaixa de 3 o 4 anys, mínimament, no? He donat la cara, i bueno, he donat la cara ja al principi, i ara ja, clar, ara ja està fet. Jo no tinc res que me, no tinc res que dir i torno a dir, a repetir, demano perdó una altra vegada a la gent que s'ha sentit perjudicat per mi i per les meves males actuacions.
Bé, això era aquest període en què s'estaven analitzant els recursos, però era una llibertat que pràcticament el sorprenia fins i tot amb ell.
Sí, és que hi ha situacions que són absurdes, no? O sigui, el Benítez, el 2016, ell confessa en el periódico i en concret la Mare Jesús Ibáñez que és veritat, que les denúncies que estan publicant contra ell diuen la veritat. És a dir, que ell abusava sexualment dels seus alumnes. I malgrat ell confessar això i viure al costat de la frontera, el jutge diu que, d'acord, que pot seguir en llibertat fins que se celebri el judici. Se celebra el judici, el condemnen a 21 anys, i el jutge, que l'ha condemnat, que és un altre, diu que pot seguir en llibertat fins que s'esgotin els recursos. I així, successivament, hem d'arribar fins al Tribunal Suprem perquè un agressor sexual en sèrie, que ha abusat de desenes i desenes d'alumnes durant 4 dècades, hagi d'entrar a la presó. No té cap sentit, això. No tenia cap sentit que estigués en llibertat quan encara no havia estat jutjat perquè ell mateix confessava el que estava passant. Hi havia un risc de fuga enorme. Hi havia un perill també perquè reincidís. No sabem durant aquest temps ell va estar en contacte amb més menors. Mm. Però és que encara en va tenir menys quan després de la condemna s'ha d'esperar que es pronunciï el Tribunal Suprem. Mm. Clar, passant doncs, gairebé des del 2016 fins que entra en presó, doncs crec que són més de 5 anys ja.
Guillem, des que ara fa 10 anys, amb tan poc temps, encara la redacció del periòdico veu treure aquest tema, d'alguna manera, deixa'm dir-ho així, t'has especialitzat en aquest tipus de denúncies, has fet, ara mirant on sortirà el nom del documental sobre els jesuïtes...
La fugida.
La fugida, efectivament, disculpa. Uh-huh. Creus que amb tota aquesta feina periodística fas tu, que fan també altres companys, s'ha canviat realment els protocols de detecció d'abusos a les escoles, en els entorns on els menors poden quedar desprotegits o no del tot?
Bueno, a veure, al final la feina dels periodistes és posar veritats incòmodes sobre la taula i després ja ha de ser la mateixa societat qui tingui les eines per actuar. Moltes vegades fa el paral·lelisme entre els abusos sexuals desconeguts i que amaguen els col·legis religiosos amb, per exemple, amb tot el que no sabem de la guerra civil, no? I, hòstia, estem fent un esforç i s'ha de fer un esforç per recuperar la memòria històrica, per saber tot el que va passar, i de la mateixa manera s'ha de fer un esforç per desenterrar tot el que va succeir en els col·legis religiosos, perquè mentre no ho sapiguem, mentre fingim que tot això no va succeir aquí a Espanya, quan l'Església tenia el poder que tenia i els col·les, tots o pràcticament tots, estaven supeditats a l'Església, doncs no podrem actuar. Ara sembla que a poc ho anem sabent, i ara que ho sabem, doncs sí, la gent en té molta més consciència, i ja, jo crec que les famílies, o la majoria de les famílies, saben que els seus fills poden ser abusats en un entorn com aquest, i els primers interessats en evitar que això sigui, que això passi, són les escoles, que les escoles doncs ara prenen moltíssimes precaucions. Sí que va canviar, tant que sí.
Guillem, hem d'acabar, però pots avançar en el que estàs treballant o no? O ho deixem en punts suspensius?
Estem a punt d'estrenar per TV3 la segona part de la fugida. Mm. I la veritat és que tenim moltes ganes perquè novament doncs, hi ha hagut molta gent que ha confiat en nosaltres i coneixerem nous casos d'això tan gruller que és que algunes ordres doncs, han enviat al Tercer Món a pederastes que ja sabien que ho eren.
Doncs n'estarem pendents d'aquesta publicació quan s'emeti ja per TV3. Gràcies, Guillem, que vagi molt bé.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Dos minuts per 3:15 i aquesta és una hora en què la rotativa Imprinsa a Sant Fruitós del Bages treu fum. Lídia Tellez, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Tenim les portades o què, Lídia?
Tenim les portades.
Doncs vinga, comencem per la de l'ara, què hi posen?
Doncs mira, diuen que una imatge ho diu tot, i en aquest cas pot dir-ho. En un magatzem de Portbou s'acumulen més de 23.000 tones d'acer que no es poden fer arribar les empreses automobilístiques pel caos ferroviari i que han de sortir en camions. I la imatge és bobines de metall, que és un magatzem ple a vessar.
Molt bé.
Per una altra banda, el govern exigeix a l'Estat que pagui la factura milionària pel caos de Rodalies. L'altra imatge de portada és Josefina Castellví, que ha mort als 90 anys i és una biòloga oceanògrafa catalana. I, per una altra banda, Sánchez va al xoc directe amb els tecnooligarques.
Molt bé.
I això per l'ara. I
molt bé, el periódico.
La borrasca golpea Andalucía. Las intensas lluvias del temporal, Leonardo, causan miles de desalojos. Y la foto es veu la crescuda de un río de una localidad malagueña. Después tenemos Adif, es la mayor beneficiaria de los fondos europeos en España. Y la cantidad se reparte a medias entre la red convencional y la alta velocidad. Una otra noticia, al fin del Tratado de Control de Armas Atómicas, STAR 3, eleva el peligro nuclear. El dueño de Telegram carga contra Sánchez por la regulación de las redes sociales.
Y
tenemos una otra, un febrero de cine en Barcelona como antesala de la sala de los premios Goya.
Perfecte, doncs avui el periòdico i l'Ara, que van amb temes molt diferents en portada. Moltíssimes gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la nit de feina.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
I amb què van els altres diaris, Marc?
Doncs mira, hi podem afegir el punt avui, que en línia també del que destacava el diari Ara, diu que el col·lapse nostre de cada dia, el bloqueig de mercaderies causat pel caos de Rodalies, l'última derivada d'un caos sense solució imminent. A la portada del País obren amb aquesta notícia, diu que el PP va pressionar a una regidora per tapar una denúncia d'assetjament contra l'alcalde de Móstoles. És l'obertura d'aquest diari. La foto destacada és per aquesta borrasca Leonardo que està afectant Andalusia. Deixa un rastre de desallotjats a Andalusia amb una foto de carrers plens d'aigua en un municipi de Cádiz. I també d'aquesta portada, Telegram llença un missatge massiu contra el plan de Sánchez sobre les xarxes socials.
Molt bé, doncs això és el que portaran demà els diaris i qui connecti amb Catalunya Ràdio, amb 3Cat Info, Marta Prat, quines notícies hi trobaran?
Doncs mira, trobaran un tema que és molt seriós, molt desagradable d'explicar, però que l'anirem explicant durant tot el dia, i és aquest final sense renovació del tractat New Start.
Sí.
De control nuclear entre Estats Units i Rússia. L'herència de la poca herència de la Guerra Freda que quedava, doncs ja queda dilapidada amb això, perquè a partir d'ara les dues potències tindran dret a fer el que vulguin amb les seves armes, a tenir l'arsenal que vulguin sense controlar-se l'una amb l'altra, que era una mica el que passava amb aquest tractat. A partir d'ara, doncs, això salta pels aires, i si no decideixen renovar-lo, doncs de moment continuarem així. Lligat amb això, demà segona jornada de negociacions entre Rússia, Ucraïna i els Estats Units per veure si es posa final a la guerra. Avui hem sabut, perquè ho ha explicat el mateix president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que l'últim balanç de soldats ucraïnesos morts al front i registrats, diguéssim, són 55.000 en aquests 4 anys de guerra que portem. Sí que ha reconegut que segurament n'hi ha molts més que de moment estan sí. desapareguts i, per tant, no es poden donar com per morts. Què més? Coses més a prop de casa. Demà, el ple de l'Ajuntament de Figueres aprova una moció contra aquesta regularització extraordinària del govern espanyol en matèria d'immigració. Consideren que amb ells els hi va molt malament aquesta regularització i, per tant, doncs, decideixen fer aquesta moció que no té cap mena d'implicació legal, però, vaja, fan sentir la seva veu, diguéssim, perquè diuen que ells ja estan notant com els serveis socials de l'Ajuntament doncs estan sobrecarregats per l'arribada de nouvinguts. I demà al matí a Catalunya Ràdio entrevista la ministra Cira Rego, la ministra de Joventut, que ja l'hem sentit avui
sí,
a Catalunya
avui ha
Nit.
Fet unes declaracions fortes.
Unes declaracions sí. que portaran cua.
I tant. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc i Marta. Fins demà.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
És és l'hora màgica, 12 minuts per les 12. Són 12 minuts que ens porten al final del dia, al final del Catalunya Nit, i que ho farem ben acompanyat.
Mira, amb un monologuista que va començar o es va estrenar als 11 anys davant dels seus companys de sisè de primària. Diu que es va convertir, i això li demanarem, en el pallasso de la classe per sobreviure en un entorn dominat pel pes de la moral. El cas és que 25 anys després el nostre convidat es guanya la vida amb l'humor, entre altres coses fa de col·laborador a l'Està passant, és co-realitzador del podcast Vale OK, ha escrit un primer llibre que es titula Tot el que no sigui morir-se i fa espectacles d'una hora de monòleg en solitari. L'últim és Vaques flaques, que torna al Teatre Borràs el 24 i 26 d'abril i també el 7 de juny. Marc Serrats, bona nit.
Bona nit.
Has anat prenent moltes notes, al llarg d'aquestes dues hores.
És que tinc un repàs increïble, jo crec, de tot el programa que heu fet.
Aviam, què destacaries? Què has après avui?
Jo us ho faig molt, molt de pressa. Abans que res, aspectes formals del programa, m'ha cridat molt l'atenció la quantitat ingent de redactors que teniu. Hi ha hagut moments en els que jo he sospitat que no li estiguéssiu donant fulls de Word a gent que passava pel carrer perquè entressin a dir alguna notícia. I el moment màgic, jo crec, del programa, quan ha entrat la persona de producció a llegir el número de l'Eurojackpot, no?
L'Eli Espuny, sí, sí.
Determinant...
Aquesta és la sorpresa,
el
sempre.
El perfil d'oients del programa és gent molt interessada per la informació i la ludopatia. Aleshores, aspectes de contingut, diverses notícies de les que heu parlat. Adif té per supervisar 648 punts que poden ser perillosos. En un dia n'ha supervisat 500, el que jo crec que és una feina molt efectiva.
Amb uns dies.
Però bueno, és igual, és mirar-se una miqueta de pressa, és fer scroll en aquests punts crítics. Molt interessant, la cimera per la regulació d'immigració s'ha celebrat a Pedralbes. Sí. L'equivalent seria fer un congrés de vegans a un escorxador d'Osona. Podrien haver fet la cimera per la regulació de la immigració a la seu de Junts, directament. Sobre el tema de la fi de l'acord nuclear, jo crec que el que s'ha de fer ara és fer moltes bombes i aconseguir que cada país en tingui una. Que cada país tingui la seva bomba nuclear i, en base a això, l'informe de la International Rights Watch, que constata que hi ha un augment de l'autoritarisme. Jo a la gent que ha fet aquest estudi els diria que ole i que espero que us hagin pagat les hores extres perquè era algo que no ens veiem a venir. No tot són males notícies, també han hagut bones notícies, com que tanca la secció d'esports del Washington Post. Per mi és una notícia a celebrar, a veure quan arriba aquí aquesta tendència. Jo no crec que passi, vull dir, jo crec que aquí, si s'acabessin tots els mitjans de comunicació, Esport 3 seguiria amatent, seria l'única cosa que amatria. I per anar de pressa, podem passar-ho. Sobre el tema de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, jo ja sabeu quina és la meva opinió, jo crec que s'haurien de prohibir als majors de 60. És el que opino. I després, a 10 anys del cas Maristes, a mi la meva àvia m'explicava que amb els casos de pederàstia a les escoles passava una mica que deia, bueno, tothom sabia que aquest professor es sobrepassava, que assetjava una miqueta. El que fèiem era intentar que la gent no s'hi acostés gaire i ja està. El que m'han fet adonar que és que... això eren els anys 70-80, i m'han fet adonar que a dia d'avui els mitjans de comunicació estem igual que els anys 70 i 80 estaven amb els professors. Tots sabem qui es sobrepassa, però es tracta de no acostar-s'hi gaire i ja està. Aquest és el meu repàs del programa.
Pot venir cada dia,
No sé, sí. M'he deixat coses, però no cal tampoc entrar en tot.
Hosti, però això ho podries fer cada dia aquí, M'ha agradat molt,
Quina ara feinada. No em queda...
No, home, sí.
Ara seria gris per l'entrevista.
A mi m'interessa molt el cas aquest de convertir-te en el pallasso de la classe, per aquest entorn dominat pel pes de la moral. Què passava? Quin era aquest entorn?
No, jo m'he criat amb una família extensa i una família, diguéssim, amb unes conviccions religioses potents, i on la moral, doncs, bé, era una cosa una mica granítica, no? Una cosa bastant monolítica. I aleshores, ja havia trobat jo aquest recurs de fer broma, d'intentar ser divertit, com per trobar les esquerdes que aquesta cosa granítica deixava. I això ho vaig fer servir després també a la classe quan veia que potser jo no tenia cap de les característiques que em farien ressaltar en aquesta mena de selva despietada que és l'escola i l'institut, i vaig fer servir la mateixa eina que feia servir a casa per cridar l'atenció, suposo, i per demostrar que valia alguna
cosa. I recordes de què feies broma als 11 anys?
Sí, a veure, clarament els professors potser s'emportaven
una part important de les meves bromes, però també eren molt friquis de l'anime i de videojocs, per tant, m'imagino que faria bromes molt de nínxol, també. No podria... Jo sí que recordo que a mi, els meus companys de classe, em deien que jo feia més gràcia quan estava enfadat que quan estava content. Que les meves bromes funcionaven millor quan estava enfadat. Aleshores, em vaig agafar això i no, crec que no he perdut.
Fins avui.
Fins a dia d'avui.
Has d'estar enfadat.
Fins a dia d'avui he d'estar enfadat.
Escolta, vaques flaques, aviam. I tornes, hem donat aquestes tres dates al Teatre Borràs. De què va l'espectacle?
Sí, a veure, abans que res fem tres dates al Teatre Borràs, però en tenim moltes més, vull dir...
Per territori.
Sí, el territori és de parla catalana. El dissabte vinent, dia 14, ens anem a Palma, el dia 21 ens anem a València, fem Espluga del Francolí, anem després a Ciutadella, a Menorca...
Sant Feliu de Guíxols... Sí. Això a la teva web, no?
I més coses. La meva web, que és un Linktree, xorrero. Encara no m'he pagat la web, no. Però sí, fem tres. Vam omplir el Borràs tres vegades al desembre i ara pues, la intenció és dir, bueno, pues, si ho hem fet una vegada... Anem a intentar estirar la corda fins que surti malament. Però potser que... podem omplir tres més.
Segur. Vaques
sí.
Flaques, doncs. Jo no hi he anat. Què hi trobarà aquí l'oient que tregui entrada?
Jo vaig escriure com ajuntant el material de comèdia que jo havia anat escrivint durant els 3 anys anteriors a l'estrena de l'espectacle. Llavors, m'interessa més el que m'han dit la gent de que pensen de què va l'espectacle, i va haver una persona que em va fer una reflexió molt interessant, que és l'espectacle és la justificació per la qual he tingut un fill. És a dir, d'alguna manera estic tota l'estona confrontant la realitat del món que ens envolta amb la idea de que la Lorena i jo hem portat una criatura a aquest món, i una miqueta com per quins costats grinyola, per quins costats va grinyolant aquesta aparent contradicció.
Perquè el món... és a dir, la idea és que porteu un fill a un món que s'ensorra o què? Que s'està enfonsant o...
Aquí és una miqueta el que jo poso en dubte. Jo crec que el món no ha deixat d'enfonsar-se des del primer dia que el vam considerar com a tal. Aleshores, jo crec, i això, bueno, desvetllo una mica... Spoiler de monòleg, de cop i volta, no? Desvetllo el final. Jo he arribat a la conclusió que tenir criatures és un acte de compromís polític pel fet de que, bueno... Jo no he tingut un fill perquè vulgui que el meu fill sigui feliç. Si ho és així de rebot, guai, però jo he tingut un fill perquè algú s'ha de quedar de guàrdia quan jo no hi sigui. Aleshores, la idea és crear com un petit exèrcit d'antifeixistes perquè algú pugui seguir tocant els ous en el moment en què nosaltres no estiguem en disposició de fer-ho. Una miqueta anem cap aquí.
Sí, sí. Ara, quina edat?
A vegades els fills van cap a l'altra banda, no? Això ho passa.
Té 16 mesos.
No, 16 mesos. Ja l'estàs instruint bé.
Ja estic veient que va cap a l'altra banda. Va fer unes aixecades de braç.
De canta cap a la dreta, baixa.
Déu-n'hi-do. És veritat que la maternitat és una d'aquelles experiències que fa com ràbia de dir, però és veritat que t'acaba transformant una mica. Aviam, les coses són com són.
És que no hi ha una altra. No m'agradaria parlar d'un altre tema, però és que no estic totalment absorbit per això. Aleshores, sí, clar, et transforma. Si no et transforma això, vés a fer una altra cosa, saps?
La paternitat i l'humor, que són tots dos transformadors. La política és un bon terreny de conflicte, no? Un camp d'un disparador ideal.
Bueno, la política al final és gent intentant posar pedaços a les coses, no? Abans, inclús amb el que m'havia apuntat, no, amb la normativa aquesta de prohibir les xarxes a menors de 16 i tal, és com que sempre hi ha com una pulsió, una cosa molt freudiana, hi ha com una pulsió de mort en la humanitat, hi ha com sempre una explorar noves maneres d'autodestruir-nos, no? I quan sembla que en tenim una controlada ens n'inventem una altra, perquè hi ha aquesta energia com molt adolescent també de dir, bueno, o infantil fins i tot, i si fiquem els dits en aquest endoll, què passa? Aleshores, jo crec que la política és la... Hauria de ser el que regulés aquesta pulsió autodestructiva de la humanitat i acaba sent... evidentment, un element més d'aquesta autodestrucció, sinó el més important.
S'entrena això de fer acudits? És a dir, tu estàs parlant, estàs veient una escena, no sé, aquí ens has vist i de cop et ve al cap un material, recurs... Sí.
Clar, jo estic condemnat. Vull dir, jo estic condemnat a no poder pensar d'una altra manera. Aleshores, jo faig molta gràcia aquí quan vinc amb vosaltres i penseu quin tio més divertit. La meva família està de mi fins als ous perquè no sé interactuar amb la vida d'una altra manera. Llavors, quan em poso seriós, inclús és com que... Jo em sento desacreditat amb mi mateix. Com, què fas ara, parlant en sèrio, saps? És molt complicat de gestionar.
Aquesta cançó és de l'últim disc d'Eva Ford, es diu Words for the Moon, paraules per a la lluna. And a fearful heart, I find myself... I aquí que fem les notícies sota la llum de la lluna, ens agrada cedir sempre l'última paraula, no ens agrada tenir-la més.
No, l'última paraula del dia avui la tindrà en Marc Serrats, ell és humorista, va debutar amb 11 anys, no?, per destacar, ha dit, no?, destacar entre els seus companys, després de destacar a la vida, i ho ha aconseguit perquè li va prou bé amb aquest Vaques Flaques que, si remenem a internet i busquem Marc Serrats i Vaques Flaques, sortiran allà totes les dates que amb les que portarà el seu espectacle arreu del territori de parla catalana. Diu que està condemnat a mirar el món amb aquest sentit de l'humor i amb aquest gest de fer acudit. A nosaltres ens ha donat una bona estona. Gràcies, Marc, per acompanyar-nos. I tens aquest micròfon per dir l'última paraula. Mig minut.
Doncs mig minut, repetiré una frase que jo he dit força sovint, però que m'agrada molt reivindicar, i que veient les notícies, gent que esteu escoltant, veient les notícies, veient el món, recordeu aquesta frase de Marc Serrats. Perdre, ja hem perdut. Ara anem a intentar fer alguna cosa guapo. Bona nit. Yeah.